Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís d'avui, 23 de setembre del 2021. Benvinguts a aquells qui ens escolteu a través de ja de l'antena de Ràdio Sabadell a les 4 de la tarda i també els qui ho feu a través del podcast, com estem fent en aquestes últimes setmanes fins que no s'arregli aquesta incidència dels últims dies a Ràdio Sabadell. Avui, a dos dies, a 48 hores, en funció de quan ens escolteu, d'aquest partit de dissabte a les 5 de la tarda, això és seguríssim, contra l'Algeciras, el Nuevo Mirador. Serà la cinquena oportunitat del Centre d'Esport Sabadell per sumar la seva primera victòria de la història a la nova categoria, aquesta primera ref, i també per allunyar alguns fantasmes que hagin pogut sorgir en les primeres setmanes i dubtes, fantasmes, bé, poseu-li l'etiqueta que vulgueu, perquè aquí el Sergi Parc ja m'ha mirat amb una cara una mica d'estranyat. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau, com estem?
Fantasmes, urgències, necessitat, pressió...
Rum-rum...
Rum-rum...
Ah, jo deixaria amb rum-rum de moment, no?
De moment rum-rum, va. Soroll en l'ambient, perquè el Centre d'Esport Sabadell du 3 punts de 12 possibles i encara no ha guanyat. En la part esportiva, avui molt simple, que l'entrenament ha estat al CAR de Sant Cugat. Ahir ja vam explicar, de fet, que la gespa de la Nova Creu Alta es troba en tractament i el Sabadell no la trepitjarà fins al partit del Villarreal B d'aquí a 8 dies. Per tant, divendres 1 d'octubre a les 7 de la tarda. I avui, per cert, has pogut copsar de primera mà, ara expliquem per què, no? Però has pogut copsar de primera mà com està la gespa.
Sí, l'hem pogut trepitjar, res, un trosset, als mitjans de comunicació i també el protagonista d'avui, Sergio Aguza. Ja saps, Pau, que sempre que es presenta un fitxatge a la Nova Creu Alta, doncs després es fan les fotografies de rigor davant de la zona de banquetes. No tenia bona pinta aquesta gespa, evidentment, com tu deies, s'està fent tot aquest tractament, aquestes punxades...
Sí,
per tant, paciència, però el que parlava una mica els que estàvem allà presents era un sort que el Sabadell no li ha tocat allò jugar dues jornades seguides a casa per dir alguna cosa, perquè realment no, estava lletxota la gespa. Segur que la setmana que ve estarà millor, però avui no tenia bona pinta.
La idea és que avui estigui lletja perquè d'aquí a 8 dies estigui en les millors condicions possibles per rebre a casa el Villarreal B, l'equip de Miguel Álvarez. Però com avançava aquí el Sergi, avui el motiu d'aquesta visita a la Nova Creu Alta no ha estat un altre que la presentació, potser ja l'última de la temporada, veurem què passa al mercat d'hivern, però pot ser ja l'última presentació de la temporada, l'home que posa la cirereta a la plantilla del Sabadell 21-22, Sergio Aguza.
Per fi s'acaba aquest capítol de fitxatges i de mercat, que s'ha allargat fins i tot en pròrroga després de tot l'estiu, doncs aquestes tres setmanetes, com diem, punt final amb l'arribada de Sergio Aguza, un futbolista, ho hem anat dient tots aquests dies aquí a l'Hotel Suís, que havia rescindit amb l'Almeria l'últim dia de mercat i des de llavors era agent lliure, no estava vinculat a cap equip i que ha s'hagut d'entrenar pel seu compte esperant a veure quin seria el seu nou destí. Així que, si et sembla, comencem escoltant el futbolista, per cert, de Viladecans, no de Sant Boi, nascut a Sant Boi, és veritat.
T'he escoltat a la roda de premsa com li preguntaves,
sí,
eh?
Sí, ell deia, sí, nascut a Sant Boi, però de tota la vida de petit de Viladecans. Per tant, ens hem de referir a Sergio Aguza com el futbolista de Viladecans, com dèiem, explicant doncs com ha viscut tots aquests dies d'impàs entre que va rescindir de l'Almeria fins a que es va materialitzar el fitxatge pel Centre d'Esport Sabadell.
La situació ha sido rara y atípica para mí, nunca me he visto en la situación y yo creo que este mercado, tanto este como el anterior, para todos los jugadores y todos los clubes ha sido anormal por la situación de la pandemia, por el tema de presupuestos y bueno, hoy en día hay muchos jugadores que están en sus casas sin equipo. Yo tomé la decisión de rescindir el último día de mercado. Me he tomado mi tiempo para analizar la situación, buscar la mejor opción para mí y por eso estoy aquí, porque pienso que es la mejor opción.
Doncs la millor opció, diu Sergio Aguza, que és el centre d'esports per jugar en aquesta primera ref i per ajudar l'equip a intentar trobar aquestes victòries que de moment no arriba. Per què creu Aguza que el Sabadell és la millor opció? Sobretot diu que l'ha convençut el projecte i la qualitat de la plantilla.
El club ha insistido mucho en que yo estuviese aquí, me han demostrado la ilusión y la confianza que me han transmitido y por eso estoy aquí, porque al final también hay que valorar donde uno te quiere, donde te sientes importante y al final me han demostrado que el proyecto es muy ambicioso, que bueno, ya la plantilla es de las mejores de la categoría y quiero sumar también aquí en el Sabadell.
De seguida la pregunta del milió. Sergio Aguza arriba per jugar aquest dissabte al Nuevo Mirador. No arriba. Com està físicament? Abans, un fragment de José Manzanera, no?
Sí, avui, per cert, crec que ja amb aquesta tranquil·litat, no? Perquè presentació rere presentació, el director esportiu del Sabadell, doncs, se li havia de preguntar com estava l'operació del 8, en el seu moment com estava l'operació del 9, sortien noms, etc. Ara que la plantilla està tancada, doncs, evidentment, aquestes preguntes ja no han sortit explícitament en aquesta roda de premsa. Manzanera s'ha referit a Aguza, li ha agraït doncs, que finalment s'hagi decidit pel Sabadell i ha recordat, que és una cosa que també m'està explicant aquí, Pau, que és una operació que s'ha forjat durant setmanes, que no és una tapadera després de la derrota del Barça B. Com diem, s'ha anat treballant durant molts dies y recuerda que desde la dirección esportiva no esperan decisiones precipitadas.
Yo creo que la gente que al final nos conoce, porque ya son, esta va a ser la cuarta temporada, al final sabe que no somos de tomar decisiones a la ligera. Entonces al final es evidente que desde el primer momento nosotros con esa licencia estábamos abiertos a mejorar la plantilla que al final veíamos que se tenía que mejorar en la posición del 8. Y como digo, al final las decisiones aquí no van de un día para otro, hay unos tiempos, hay que estar convencidos de todo y al final con Sergio llevamos hablando mucho tiempo.
I ara explicarem també una interioritat, ja ens ho permetrà el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, perquè ahir a la roda de premsa d'Aaron Rey vam coincidir uns minuts amb José Manzanera i ens explicava que precisament aquesta negociació fins i tot s'havia acabat accelerant els dies que Manzanera va decidir doncs, agafar aire i reconnectar una mica a casa, a Paterna, a València. Van ser fins i tot en aquests dies quan li va tocar negociar, estar al telèfon pendent per tancar aquesta negociació, coses dels mercats i de com funciona avui dia el món del futbol, que no saps també quan es pot accelerar o no una operació, perquè el Sabadell tenia clar que volia Sergio Aguza des del 31 d'agost, però tot estava sobretot en mans del futbolista. A tot això, Sergio Aguza, que ja du dos entrenaments.
Sí.
Demà 3.
Sí, demà 3. I després hi ha partit.
I després hi ha partit.
La pregunta del milió, com deies, com està físicament, com arribarà al partit del Nuevo Mirador, si podrà debutar, se suposa que de titular no, però mai es pot descartar res.
Mira el cas de César Morgado, eh?
Sí, és veritat. Com dius, Morgado arrossegava molèsties, no havia jugat cap partit de pretemporada i a la primera jornada ja a jugar tot el partit. Per tant, veurem què passa amb Aguza, com dèiem. Al final només du dos entrenaments amb el grup, així que veurem quin és el seu estat. Més que d'adaptació, jo també et diria ja l'estat físic, per això que hem anat recordant. És veritat que va fer la pretemporada amb l'Almeria, però ara duia aquests dies, aquestes dues, tres setmanes, entrenant pel seu compte. Així que si vols saber com arriba físicament el futbolista de Viladecans, que t'ho contesti ell mateix.
Al final hice la pretemporada en Almeria hasta el último día de mercado y bueno, estas dos semanas y media he estado entrenando por mi cuenta, pero bueno, tampoco da para perder el tono físico. He estado entrenando, intentando hacer todo lo posible para llegar al máximo nivel.
I pel que ens explicaven també des del club, un Sergio Aguza que no és allò de rescindir amb l'Almeria i treballar pel seu compte és treball de gimnàs, no, ens asseguraven que ha estat fent exercici de camp també i amb pilota, per tant, evidentment hi ha aquestes dues, tres setmanes en les quals no ha pogut entrenar amb un grup, amb un equip, però sembla que el to físic, com deia ell mateix, doncs no ha de patir grans davallades amb aquest període de temps. Curiositat, per cert, ha coincidit amb diferents ex-arlequinats, o amb diferents actuals jugadors arlequinats de la plantilla en altres etapes.
Sí, ja saps que quan un futbolista arriba a un equip sempre diu doncs, que la benvinguda ha sigut molt bona per part de tot l'equip i del cos tècnic, no? Que s'ha integrat bé, que aquests primers dies han anat de meravella, però sí que és veritat que Aguz ha recordat que ha coincidit ja amb futbolistes com Caixa, la Ponferradina, Diego Caballo, Jacobo González. És veritat que són futbolistes doncs, d'etapes d'anys anteriors, però, home, és una cosa que ja té guanyada, no, Aguz, que ja conegui alguns futbolistes, així que segur que sí, que l'adaptació doncs, li anirà millor en aquest cas per integrar-se més ràpidament amb la resta del grup.
I per tot plegat, al final estem parlant d'un futbolista que no sé si ha de ser allò que se'n diu la panacea, però que tothom l'espera com aigua de maig per que sigui la peça que acabi al final d'omplir el puzzle del Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada.
Sí, al final, tant que s'ha parlat, no?, de quin perfil de migcampista faltava, que faltava aquest buit, aquesta alternativa, aquest futbolista que tingués projecció ofensiva, que contribuís a donar més gols a l'equip, doncs ja el tenim aquí, Sergio Aguz. Que això és una pressió per ell? Doncs podria ser que amb l'equip amb 3 punts de 12 doncs encara fan més necessari que Aguz agafi el to i ajudi a l'equip? Doncs potser també. Però més que de pressió, Aguz ha volgut parlar de responsabilitat i més concretament d'una responsabilitat bonica.
Esa responsabilidad también tienen, es bonita, ¿no? De tener, de cuando eres jugador, de sentir que la gente quiere más, de sentir que hay que sumar. Eso es lo que siente el jugador. Lo malo sería cuando no te aprietan, ¿no? Pero yo pienso que el equipo, como he dicho, está capacitado de sobra y va a ir a más seguramente y bueno, es tener paciencia y seguramente cambiará los resultados.
Doncs paciència, veurem si Aguz compleix amb aquest perfil que tant desitja el cos tècnic, un Aguz que arriba, insistim, amb aquesta vocació de migcampista ofensiu, tot i que també ha recordat que en els últims anys ha tocat jugar doncs, també en altres posicions, però que la seva posició natural és de migcampista ofensiu i aquí és on espera ajudar el Centre d'Esports.
I totes les portes d'aquest partit al Nuevo Mirador de dissabte a les 5 de la tarda des de mitja hora abans al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Avui és dijous, per tant de seguida saludem l'Agustí Bernat, però avui també hem conegut la designació arbitral d'aquest partit.
Pare nostre, que esteu en el cel, eh? Podríem començar a resar pràcticament.
Comences bé, eh?
Apunta, Pau. José David Martínez Montalbán. Ell és murcià, té 27 anys. Aquesta serà la seva 6ª temporada a la categoria de bronze, segona B, primera ref, com diria algú que jo sé, segona B Transformer, digue-li com vulguis. Com diem, és un àrbitre jove, però té aquesta experiència a la categoria. I per què resava al principi? Doncs perquè té 3 precedents amb el Centre d'Esports i no són precisament positius que diguéssim. Un el recordaves tu, Pau, perquè sí. Em sembla que hi va ser present, no?
Sí, allà? Sí.
1 d'octubre del 2017.
Famoso d'octubre.
Empat al camp de la Penya Deportiva, per tant, el Sabadell no va guanyar aquell partit, i va acabar amb un expulsat, amb Guillem Enot, en aquest cas.
Merescuda. També t'ho dic. Va ser expulsió merescuda. Just després de marcar el Sabadell, es va autoexpulsar, com aquell que diu, el davanter suís del Sabadell, que va passar amb més pena que glòria per aquí per la nova Creu Alta.
Però Martínez Montalbán no ens va fer el favor en aquest cas. No va fer la vista grossa. L'any següent, empat també al camp del València-Mestalla, per tant, un altre partit on el Sabadell no va poder guanyar, i en aquest cas també hi va haver un expulsat en el Sabadell, i va ser Òscar Rubio, així que...
Saps que aquesta no la recordo?
Doncs...
No la tinc massa...
Jo tampoc, érem Saligrat a la banqueta.
Sí.
Abans que hi hagués el relleu amb Quico Ramírez i tot, però jo tampoc ho recordo. I el tercer precedent és, precisament, amb Quico Ramírez ja a la banqueta, derrota per 3-1 al camp de l'Atlético Levante. Aquí no hi va haver expulsats, però, per tant, el balanç amb aquest col·legiat del Sabadell és de 2 empats, 1 derrota i 2 targetes vermelles.
I amb que... l'Algeciras?
Amb l'Algeciras té un precedent, un empat a Marbella, empat a 0. El més curiós de tot, per cert, va ser aquest passat mes de gener, el més curiós de tot és que el Marbella va acabar amb 9 futbolistes, 2 expulsats, per tant, un àrbitre que, mira, crec que a estadístiques generals no és que sobresalti la dada de targetes vermelles, però en aquest cas, en els partits d'Algeciras i Centre d'Esports, sí que s'han vist vermelles. I com a última curiositat, que aquí ho has vist tu, Pau, un dels expulsats del Marbella va ser Alfred Planas.
Així clar que sí. Per tant, ja té fitxats a Òscar Rubi i Alfred Planas aquest dissabte.
Així que, com pots comprovar, bé, doncs no és un àrbitre que li guardem molt bon record, precisament.
Per cert, a més s'espera, crec, pressió ambiental al Nuevo Mirador aquest cap de setmana. Al final, la victòria en el clàssic del Camp de Gibraltar per 0-4 contra la Balona ha esperonat també no només l'equip, sinó també l'afició.
Sí, abans hi hagia que el partit de l'Algeciras al Camp de la Balona va ser... És veritat que el desplaçament és molt curt, però el desplaçament d'aficionats més gran que hi ha hagut de moment a la primera ref, en tota la competició. Com dic, em sembla que en 20 minuts et plantes d'un lloc a l'altre, així que no és molt gran. És aquest derbi, com dius, del Camp de Gibraltar, aquest clàssic. Però al Jaziras hi ha il·lusió després d'imposar-se 0-4 en aquest duel de rivals eterns, i des del club s'estava això animant a la gent a omplir l'estadi, omplir fins on es permeti. De moment a Andalusia es permet un 60% de l'aforament, s'estava estudiant la possibilitat d'ampliar-lo al 80%, el Nuevo Mirador dedicava en poc més de 7.000.
Així que tenim gairebé un ple.
Sí, sí, sí. Es pot esperar això, un bon ambient, i veurem si algun aficionat del Sabadell, segur que algú pot veure que es desplaça els 1.000 i escaig quilòmetres que hi ha fins allà.
He llegit d'algun... Javi Maiquet, per exemple, que ja posava a les xarxes socials que ell hi seria. No esperava menys, amb la seva caravana, però bé. A tot això, parlant també de socis del Centre d'Esport Sabadell, pensant no en aquest desplaçament, sinó en el següent, el nou estadi de Tarragona, estaríem parlant del dia 9 d'octubre, dissabte a les 5 de la tarda, també aquest partit. Sí que hi ha 5 penyes del Centre d'Esport Sabadell que estan organitzant ja un primer autocar a un preu de 10 euros, des de 10 euros en aquest sentit. Tot en una setmana també, Sergi, en la qual jo, sincerament, no hi apostava, però igual arribem a la xifra dels 5.000 socis.
Si no s'arriba aquesta setmana, què? La setmana que ve a tot estirar, imagino, pel ritme que porta
el
club.
El ritme que portem...
Ara són 4.813, és l'última xifra actualitzada, és a dir, a 187 dels 5.000.
Ara tiraria de memòria, però diria que la setmana passada estava parlant aquí amb tu i dèiem que el Sabadell estava a què? A 600... 618, em sona? O...
Jo crec que ja havíem superat els 4.500, no sé si va ser a finals de la
Mira,
setmana
és que
passada.
La setmana passada, ara ens estem aquí desviant molt, però vam fer tu i jo dos programes. Diria que el programa del dijous estàvem a 4.000, que era el rècord històric, i el programa del divendres ja estàvem parlant de 4.500 i poc.
I escaig, sí.
Per tant, ara ja estem a 4.815, queden 175,
sí,
185, 100, perdó.
187 la xifra exacta, 4.813, així que, com dius, més d'hora que tard, al final s'assolirà aquesta xifra somiada dels 5.000 socis arlequinats. En aquesta compareixença, en aquesta presentació de Sergio Aguza, a més d'estar acompanyat per el director esportiu José Manzanera, també hi era el director general Bruno Valle, així que li hem preguntat per aquesta fita, que encara que, insistim, no s'ha arribat, s'arribarà ja, és qüestió de dies o qüestió d'hores fins i tot, que s'assoleixi aquests 5.000 socis, així que l'únic que ha pogut fer Valle és felicitar-se per aconseguir-ho.
Estem encantats i agraïts a l'afició, perquè després d'un any de descens doncs, mostri aquesta confiança i suport al club i a l'equip. És el millor que pot tenir un club. Crec que és el reflexe de la feina de molts anys, de que s'està veient doncs, com s'està treballant al club i de cara a la ciutat, i el que volem és, sense més, continuar treballant perquè més gent s'il·lusioni, perquè més gent doncs, es sumi al projecte.
Doncs, evidentment, estarem pendents de les pròximes hores perquè el Sabadell, més d'hora que tard, arribarà a aquesta xifra dels 5.000 arlequinats, i a partir d'aquí, a veure on s'acaba deixant aquesta xifra.
L'altre dia vam estar per sobre dels 4.000 espectadors a la nova Creu Alta. Ara, somiar amb 5.000. És veritat que els pròxims dos partits a casa, complicat, perquè recordem que són en divendres a les 7 de la tarda, però, home, 5.000 és una xifra força alta, però... Si l'equip arrenca, si arriben les victòries i es comença a crear aquesta il·lusió, si tens els 5.000 socis, evidentment els 5.000 no hi podran
no.
anar, sempre ho diem, però a la que vagin, què? Més de 4.000 socis, més de les que es venguin?
Ho dèiem al tribuna. Al final, aquí, un club amb una massa social, ara, de 5.000 socis, s'ha d'exigir, jo crec, a cada partit intentar tenir com a mínim 4.000.
Sí. Excepte aquests horaris que dèiem, que ho fa
sí,
més complicat.
Sí, però
tot,
després hi ha aquests horaris que et sorprenen, perquè ho hem vist ja en moltes ocasions en el passat, que et posen un partit dilluns al vespre o divendres al vespre i tens aquí, no saps com, una gran quantitat d'aficionats. Però bé, estarem pendents d'aquesta qüestió. Per rematar-ho, l'agenda del Sabadell,
doncs,
d'aquí al dissabte.
Sí, demà últim entrenament abans d'aquest partit serà de nou al CAR de Sant Cugat, després vindran cap a la nova Creu Alta per tot el tema de fisios, dutxes, etc. Compareixença en roda de premsa del tècnic Antonio Hidalgo i ja després desplaçament, un llarg desplaçament que fins al Jaziras per jugar aquest partit del nou mirador el dissabte a les 5 de la tarda.
Via Màlaga. Viatjarà al Centre d'Esports Sabadell. Demà, a partir de les 2, té previst aquest desplaçament cap a la Costa del Sol per després desplaçar-se fins al Jaziras i jugar aquest partit que seguirem aquí al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi.
Gràcies, Pau.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Hem escoltat el bo i millor d'aquesta presentació que ha tingut lloc fa uns minuts a l'estadi de la Nova Creu Alta de Sergio Aguza amb el Sergi Parc i ara és moment de saludar l'Agustí Bernat. Què tal, Agustí, com estàs?
Què tal, Pau, com estem tot bé?
Perquè avui és dijous i perquè la gent es vagi acostumant, si encara algú no ho sap, els dijous és dia d'analitzar, de destacar, de ressaltar coses que tu has trobat curioses o que hem de tenir en compte del pròxim rival del Centre d'Esports Sabadell. Avui a 48 hores, el que diem sempre, en format podcast. Si ho escolteu a les 4 de la tarda, quedaran 48 hores mal comptades. Si ho escolteu versió podcast, això ja variarà. Però bé, avui toca parlar d'aquest rival del Centre d'Esports Sabadell, que està allò ja a tocar a la porta del pròxim partit, com és l'Algeciras. Un Algeciras, Dr. Jekyll i Mr. Hyde en les dues últimes setmanes, que ve de fer, no diré el ridícul, però d'endur-se una bona tova a Cornellà i, en canvi, de guanyar el clàssic del Campo de Gibraltar contra la Balona. Per tant, ells s'hauran quedat amb aquest segon aspecte.
Sí, de fet, no hi ha millor forma d'aixecar-se d'un cop que fer-ho en un derbi i, a més, golejant 0-4. Seria un escenari que signaria tothom. Han mostrat versions diferents, també ho va fer per la primera jornada de Lliga davant el Barça B. Sí que és un equip que està acostumant últimament als gols espectaculars. Primera jornada un gol olímpic, a l'última jornada un gol de xilena. A veure aquesta setmana si afortunadament pot guardar els gols per un altre partit.
També et dic que el gol de xilena ve d'un molt mal refús de la defensa de la Balona, que ja podria haver mostrat aquesta fragilitat aquí a la Nova Creu Alta. Però bé, sí que és veritat que ve de fer gols de molta factura, aquest Algeciras. Avui, per cert, els blocs que m'has preparat del conjunt de l'Algeciras van molt personalitzats, anem a dir-ho així. D'entrada, em volies destacar un rar avis en això del món del futbol semiprofessional, on cada any, on hi ha contractes d'un any, on hi ha molts moviments entre equips, en canvi hi ha un jugador a l'Algeciras que és el que se'n diu a dia d'avui un one club man, és a dir, va començar a l'Algeciras i no s'ha mogut d'allà.
Sí, és un futbolista en aquest cas que encara està en actiu, que això també té molt mèrit, perquè sí que antigament era més difícil que els jugadors es moguessin, però que amb 32 anys estem parlant d'Ivan Turrillo, que és migcampista a l'Algeciras, que ja porta 15 temporades al primer equip i que ha estat a 3 categories diferents, una quarta, si comptem la primera RFF com nova categoria, i per tant estem parlant no només del capità, sinó d'una icona de l'Algeciras, un jugador que ha viscut de tot amb aquest conjunt, fins i tot l'any passat quedar-se a les portes de l'ascens.
Jo llegia al voltant d'Ivan Turrillo, que a més és d'aquells jugadors que té una vida professional paral·lela al món del futbol, i que a l'hora de renovar per l'Algeciras aquest estiu, bé, aquest estiu i segurament els anteriors, però especialment aquest estiu, doncs van haver de revisar la situació laboral si li permetia o no seguir-ho compaginant amb el futbol. Per tant, potser no estem tan habituats aquí a Sabadell, perquè els jugadors del Sabadell es dediquen plenament a això, però encara hi ha exemples, fins i tot en aquesta categoria d'excel·lència que li ha dit la Federació Espanyola, de jugadors que compaginen futbol i un altre treball.
Sí, és una de les situacions. De fet, quan Ivan Ania va arribar al club, es va valorar la plantilla i una de les primeres idees era renovar Ivan Turrillo, però és una oferta, una renovació que es va allargar una mica en el temps, per això que dius, pel tema d'acabar de compaginar-ho tot. Afortunadament podrà seguir vestint la samarreta de l'Algeciras 15a temporada, clar, és que ja porta 14 anys jugant amb el primer equip. Hi ha algun més aquest equip que porta temps a l'Algeciras, jugadors també de la casa, però clar, estem parlant d'un futbolista més com a dada extra. L'any passat a punt d'aconseguir l'ascens i aquesta tercera jornada de Lliga a Cornellà es va seure a la banqueta la primera suplència en 65 partits d'Ivan Turrillo. Tots els que havia jugat l'equip a segona B fins que el canvi de nom de categoria els havia disputat ell, de titular.
Un jugador, per cert, que el va fer debutar un ex-arlequinat, José Luis Montes, a l'Algeciras. Ara fa, doncs això, el que deia l'Agustí, una quinzena d'anys tranquil·lament. Ivan Turrillo, em deies, 32 anys, però no és que sigui precisament la plantilla de l'Algeciras una de les més veteranes de la categoria.
Sí, l'altre dia parlàvem del Barça B, que és precisament un dels equips més joves de la categoria, però, esclar, amb els filials és molt difícil competir, pràcticament tot és gent de menys de 23 anys. Però en aquesta categoria estem veient ja plantilles molt joves. La més jove, de fet, és la de l'Albacete, que té una mitjana d'edat de 24,9 anys, però és que l'Algeciras no queda gens lluny. És la tercera plantilla més jove de la categoria, comptant no, els no filials. Són 25,4 anys. De fet, tenen 5 jugadors només amb 29 anys o més, que són el mateix Ivan Turrillo, Ivan Crespo, el titular, Robin Lafarge i Jordi Figueres, que són centrals, i José Peris, que és lateral. O sigui, la joventut és pràcticament la idea de l'equip.
És a dir, tots al darrere, a més, eh? Tots a la contenció amb veterania. A partir del mig del camp, la creativitat la porten els menors de 29 anys, en aquest cas. Volies destacar alguns noms?
Sí, és un equip que també això fa una aposta per molts joves. Parlarem després fins i tot dels que han sortit de la Pedrera, perquè és un equip que treballa molt bé la Pedrera, però que també està treballant molt els joves. El primer d'ells és un nom que aquí sonarà molt, el de Pol Tristan, el porter suplent.
I tant.
L'any passat, porter del Divisió d'Honor Juvenil del Sabadell, format a la Pedrera del Barça, en aquesta primera experiència com a jugador sènior, que està disputant-la. L'Algeciras és el suplent d'Ivan Crespo, per ara no ha debutat en partit oficial, però l'any passat, després d'un any meravellós, va encaixar només 22 gols en 19 partits.
Pol Tristan, un dels noms, hi ha d'altres que no en sonen tant, o sí. O sí, depèn de si sou molt fanàtics o no del Futbol Manager.
Sí, aquesta és una història més bé personal, que és el nom de Pelayo Morilla, que és un extrem d'Oviedo, però que s'ha format tota la vida a l'Sporting de Gijón. Era la gran perla de la Pedrera, un futbolista que tenia un sostre molt alt, que tenia moltíssima projecció, però que en els dos, tres últims anys ha patit dues lesions al genoll, dos trencaments de lligaments, i això ja ha tallat la projecció, però clar, d'on arribo a conèixer jo aquest futbolista?
Doncs
el videojoc Football Manager, que és un joc d'ordinador que he tingut etapes d'estar molt enganxat, era una d'aquestes promeses que...
Te'l recomano pel mòbil, també. Doncs, aquí servidor li dona el del mòbil.
El provaré. I era un d'aquells futbolistes que creixia molt ràpid i es convertia en una estrella en qüestió de 4-5 anys i que, com estava al filial de l'Sporting, o era juvenil fins i tot, el podies incorporar a qualsevol equip. Amb el Sabadell em va donar bones tardes de futbol a l'ordinador.
I ara de potencial 5 estrelles, no?
Sí,
gairebé.
Sí, sí, dels que arribava lluny. I ara s'està no tan rellençant la seva carrera, però està recuperant-se sensacions. A primera federació no ha tingut lloc al primer equip de l'Sporting, tampoc està al filial, que està categories per sota. L'altre dia va marcar en aquesta golejada contra el Linense i va ser el seu primer gol en 875 dies. O sigui que amb una mica de fortuna podrem veure que un d'aquests jugadors joves rellença la seva carrera, esperem, una mica com el gol d'Álvaro Romero de Chilena, que ho deixi per altres partits i que en dues jornades de Lliga, com a mínim a la nova Creu Alta i allà al Algeciras, es guardi la màgia.
Sisplau, Pelayo Morilla, això, que rellenci la carrera a partir d'aquí 15 dies, en el seu següent partit, però com deia ara l'Agustí, doncs, va jugar l'altre dia uns minuts i va arrodonir, de fet, la golejada de l'Algeciras contra la Balona. I l'altre nom és el de Gorka Zabarte.
Sí, és un futbolista que, així una mica per línia general, repassant el seu perfil, ha disputat més de 15 partits en categories inferiors de la selecció espanyola, va ser finalista d'un europeu sub-17 que va perdre la selecció espanyola i, a més, era titular, i ara té 22 anys i, després d'haver passat per la Pedrera del Madrid i fins i tot arribar a l'Osasuna, entrant dinàmica de primer equip, però tenir alguns problemes de lesions i no tenir continuïtat, ha fitxat per l'Algeciras i és un d'aquests futbolistes també joves, en aquest cas que pot jugar de central o també de lateral, que destaca en aquest club andalús.
Doncs estarem pendents d'aquests noms que ens diu l'Agustí Bernat, tot i que abans em deies també, em feies un petit spoiler, i és que l'Algeciras és un dels equips, igual que parlàvem del tema de la joventut, no filials, doncs més joves, també és un dels equips, no filials, evidentment, que millor treballa a la Pedrera.
Sí, fins i tot és sorprenent perquè penses en algun equip que pugui ser el que més destaqui per joventut o per treballar a la cantera, per exemple, el Cornellà, que té una estructura de futbol base molt potent.
Que han sortit jugadors del Cornellà en els últims anys, però sí que és veritat que marxen molt ràpid del conjunt verd.
O fins i tot que marxen en categoria cadet equips més grans i queda allà la història que havien estat abans. Però és que estem parlant que a l'Algeciras parlarem d'un jugador que l'any passat ja va marxar, però que ara mateix té una de les joies de la Pedrera, fins i tot podríem dir, del futbol espanyol, que es diu Álvaro Leiva, que té 16 anys, que ja ha debutat al primer equip, no només això, sinó que aquests 4 partits de Lliga els ha disputat, 3 d'ells com a suplent, l'últim com a titular, i que és això, és un juvenil de segon any, nascut l'any 2004, en una època en la qual estem veient jugadors joves destacar molt ràpid. Veure un futbolista com Álvaro Leiva també arribant lluny és impressionant.
És molt difícil, i a més és un jugador que té garantida la seva continuïtat al club. No és allò que acabi contracte aquest any i ja se l'estiguin rifant, com aquell qui diu.
Sí, de fet, dèiem Ivan Turrillo que es va assegurar la seva continuïtat. Una de les prioritats també era renovar Álvaro Leiva. Se l'ha renovat fins l'any 2025, o sigui que en cas de marxar, el club que el vulgui haurà d'abonar un traspàs o una clàusula de rescisió. I no és una casualitat, diguem, perquè el mateix Ivan Turrillo ha sortit de la Pedrera, és un altre futbolista que porta molt temps a l'Algeciras, i l'hivern passat, al mercat d'hivern passat, un dels noms de moda de la segona divisió B va ser el de Juan Serrano, que ara juga al filial del Betis. La temporada passada, 12 partits...
És a dir, que ens el podem trobar també.
Sí, no ha debutat aquesta temporada,
no ha jugat encara.
Ja ha anat convocat amb el filial. 12 partits, 4 gols, i al mercat d'hivern el fitxa el Betis pel seu filial. Un altre futbolista sorgit de la Pedrera, que havia destacat fins i tot el filial a primera andalusa, i que acaba de confirmar aquesta bona feina que fa l'Algeciras amb cuidar la Pedrera.
Doncs noms dels quals haurem de tenir doncs en consideració. Volies destacar un altre, no, per cert?
Sí, el nom de Tote, en aquest cas, que és un futbolista també sorgit de la Pedrera, que destaca en les seves primeres etapes com a professional, i que acaba fitxant pel Vitoria, pel filial de l'Eibar, allà no acaba de tenir la continuïtat desitjada, i aquest estiu ha tornat, o sigui que estem parlant que amb Juan Serrano, Ivan Turrillo, Álvaro Leiva i Tote són 4 futbolistes de la casa que han jugat al primer equip. A Juan Serrano el descartem de l'equació, però ara mateix n'hi ha 3 futbolistes
gens
formats
malament,
a la Pedrera que han arribat al primer equip, que és una cosa que, per exemple, més enllà de filials, és difícil de trobar en molts equips de la categoria.
T'anava a dir que el Sabadell no té, bàsicament, perquè a la dia d'avui, en dinàmica de primer equip, hi ha Sergi Altimira, que va arribar al juvenil del Centre d'Esport Sabadell, però aquí hem viscut casos en comptagotes i, doncs, enveja sana, que un club com l'Algeciras treballi així d'aquesta manera la Pedrera, perquè al final t'acaben sortint bones generacions. I per acabar, em dius que hi ha un campió de l'Europa League a l'Algeciras?
Sí, o sigui, hem parlat que hi ha jugadors joves, que hi ha un One Club Man, que s'aposta per la Pedrera, però és que sobre hi ha un campió de la UEFA Europa League. I no d'aquests campions que diguis està allà convocat però no juga mai, no, reconegut perquè a més va disputar aquella Europa League. És el cas de Pepe Mena, que és un migcampista de 23 anys, és d'Utrera i es va formar també a la Pedrera del Sevilla fins a arribar a debutar amb el primer equip, i la temporada 19-20, la temporada de l'aturada pel Covid, va estar primer de tot a la fase final de l'Europa League, per tant va arribar a jugar aquella final que guanya el Sevilla, però a més va jugar 2 partits de la fase de grups d'aquesta primera fase de l'Europa League abans que acabés l'any 2019. Per tant, com va estar convocat també a 2 partits, un d'ells el del Wolverhampton, se'l considera que estava allà, va aixecar el títol, mirem el seu Instagram, i hi haurà fotografies del jugador amb la copa, amb la medalla, és una cosa que clar, tot futbolista jove assumia amb aixecar-ho, però a més està reconegut com a campió, perquè a diferència, per exemple, d'un segon porter, d'un tercer porter, va disputar minuts i li correspon aquesta medalla. O sigui, estem parlant d'un futbolista que amb tot el que té l'Algeciras, a més sumen un campió de la UEFA Europa League. No arriba al nivell de Dani Huiz, el santluqueño, amb una Eurocopa, però no està gens malament.
De fet, ara estava buscant, perquè em sonava, tot i que no ho tinc contrastat, per tant, igual em llenço a la piscina i no hi ha aigua, que el Sabadell en el seu dia, amb el fitxatge de Javier Bas, no sé si també va arribar a ser campió de rebot de l'Europa League en una d'aquestes temporades que va sortir cedit. Em vol sonar la història, però no ho tinc massa clar. Per tant, el que sí que podem dir és que hi ha jugadors del Sabadell, com per exemple Moja Esarfani o Facu García, que en els últims anys sí que han jugat a Europa League. Recordem, Moja amb l'Espanyol, Facu amb l'AEK Larnaca, per tant, tenen experiència, però no arriba a aquest nivell d'un jugador com Pepe Mena, que després ha hagut de buscar les garrofes fora.
Sí, va acabar la seva etapa, diguem, al Sevilla, no va trobar continuïtat al primer equip i va decidir marxar, algú apostaria per anar a segona B, per anar a segona divisió, va marxar a la Lliga de la República Txeca, el Bani Kostrava, i va estar una temporada, va disputar 11 partits, i ara sí, aquest estiu, ha tornat a casa, en aquest cas a Andalusia, i ha fitxat per l'Algeciras, un futbolista que juga al mig del camp, que ja ha disputat 3 partits aquesta temporada, un altre jugador a seguir, perquè al final és el que diem, hi ha molta joventut, hi ha una icona, hi ha un book insignia que és Ivan Turrillo, i s'estan fent coses bastant bé a l'Algeciras, Per tant, no és casualitat que sigui un dels rivals del Sabadell aquest any a primera RFF.
Doncs noms propis d'un equip que, a més, en el passat havia tingut problemes econòmics, descensos fins i tot a primera andalusa, etc, que en els últims anys havia estat més un equip de tercera, que puja i baixa de segona B, però que li va sortir una temporada rodona l'any passat, es va quedar a les portes de l'ascens, com deies, amb Bucs Insigni, amb jugadors joves, i que promet guerra aquesta temporada a la primera RFF. De fet, compta també, ara t'ho afegeixo jo, amb el nom d'Álvaro Romero, que és el pitxitxi de l'equip, 3 gols, va fer un doplet l'altre dia contra la Balona i és un dels noms també perillosos.
Sí, no m'ha seguit, que de fet també, ja per afegir una mica més, ja de ficar-li més salts a un futbolista que li ha marcat un gol al Real Madrid a la Copa del Rei amb Unionistes, ja per anar sumant al·licients...
Ja m'estàs espantant, eh?
Si ens posem a mirar també Ivan Crespo, Jordi Figueres, encara surt més currículum, però una plantilla interessant i un rival d'aquests que... Estudiar-lo, veure'l des de fora pot estar bé, però, com dèiem, que es guardin per d'aquí 15 dies la màgia i que aquesta setmana puguin permetre al Sabadell que assumi una victòria.
Que surti la versió Cornellà de l'Algeciras, sí. aquest dissabte. Gràcies, Agustí.
Que vagi bé.
Un plaer, com sempre, a la secció cada dijous de l'Agustí i Bernat. Nosaltres el que fem ara és tancar ja el blog Centre d'Esport Sabadell i anar a publicitat.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell. Just watch me dance.
De tornada de la publicitat aquí a l'Hotel Suís d'avui dijous 23 de setembre del 2021, a 2 dies d'aquest partit que seguirem aquí al Sabadell en joc des del Nuevo Mirador entre l'Algeciras i el Centre d'Esport Sabadell, però ara és moment per canviar d'esport i per fer la prèvia de la segona B de futbol sala. Aquest cap de setmana, segona jornada de competició amb els 3 equips de la ciutat buscant la primera victòria del curs, que es va resistir la setmana passada. El primer que juga és el Club Natació Sabadell, que s'estrena a casa dissabte. Atenció a l'horari, a 2:15 del migdia, ben aviat, perquè rep al Pavelló del Nord el Muro Balear, el Muro de Mallorca. Els nedadors, recordem, van encetar la Lliga amb una derrota per 3-0 a la pista d'un dels favorits, com és el Sala 5 Martorell. I si ara serà una bona ocasió per redimir-se d'aquesta desfeta, és una incògnita, perquè, com reconeix el tècnic Borja Burgos, hi ha poqueta informació del rival.
L'únic problema és que només tenim una referència, que és la d'aquest cap de setmana, perquè no els conec de gaire més. I jo crec que, bueno, serà un equip molt rocós també, perquè som gent físicament molt forta i pel que diuen, o la fama que tenen, també molt durs a nivell d'intensitat i defensivament molt sòlid.
El conjunt mallorquí, un recentment ascendit, també va encaixar una derrota en la seva estrena per 2-4 contra el Barceloneta. Un Barceloneta que dissabte, a 6:45 de la tarda, s'enfronta a l'Escola Pia, al Centre Esportiu Municipal Marítim. Els escolapis ja venen de jugar un test exigent a casa contra l'UD Eivissa en l'estrena, un test que es va saldar amb empat, i ara toca un dels equips també cridats, com el Sala 5 Martorell, a estar en la lluita per l'ascens de categoria. Però, com recorda el jugador escolapi Jordi Cerdà, en aquests escenaris se senten molt còmodes.
Cada any jo crec que va pujant el nivell, cada any diem el mateix. Aquesta segona B és molt exigent. I és que és veritat, tu et poses a valorar les plantilles i és que Martorell, Barceloneta, Mataró, Hospitalet, Cerdanyola... Sí, està ple de grans equips. Però sí que nosaltres potser no tenim tants jugadors o no ens dediquem tant de manera professional com altres equips, però sabem que si estem enxufats i que anem tots a una, podem competir contra tothom.
La Pia, recordem, va ser l'únic dels tres equips de la ciutat que, com a mínim, va poder sumar un punt en la jornada d'estrena. Com esmentàvem ara, va ser davant una UD Eivissa que ara rep a la seva illa, a casa, a Eivissa, l'Amics del Pou Escorial Insercat. Dissabte, a 4:45 de la tarda, els dels Marinals tindran un dels desplaçaments més complicats alhora també per intentar oblidar la dura derrota de l'estrena el passat diumenge 2-9, recordem, contra el filial de l'Indústria Santa Coloma. Una derrota per 7 gols de diferència que ha deixat el conjunt de Francis Barragán com a primer cué del grup 3. El tècnic reconeix que per totes les circumstàncies els favorits a guanyar el duel seran els eivissencs.
Un desplazamiento en avión contra un equipo, como tú dices, que entrena a lo mejor 4 o 5 días a la semana con a lo mejor 8 sesiones. O sea, una... Claro, nosotros tenemos que ser conscientes de quiénes somos, de dónde venimos y lo que queremos. Pero bueno, tenemos que pelear, el Escorial tenemos que pelear. Somos el Escorial y tenemos que pelear, sea con lo que sea. Y cambiar esto, ya está, no hay más.
Doncs abans d'afrontar aquest partit de la segona jornada, l'Escorial tindrà aquesta mateixa tarda l'oportunitat de reviure la festa de l'ascens assolida la temporada passada a Santa Coloma. A 6:15 de la tarda, avui, recordem, hi ha rebuda institucional per part de l'Ajuntament de Sabadell al Saló de Plens, amb la presència de l'alcaldessa Marta Farrés i també la regidora d'Esports, Laura Reyes. Aquests dies aquí a l'Hotel Suís estem donant el tret de sortida a moltes de les competicions de tots els diferents esports que es van engegant en aquest mes de setembre. Aquest cap de setmana li toca al bàsquet i a les diferents lligues catalanes on hi participen diferents equips de la ciutat. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bé.
Avui m'estreno amb tu aquí a l'Hotel Suís, per cert.
Sí.
Parlem de la Copa Catalunya. Comencem per la màxima categoria on hi ha equips sabadellencs, perquè a la masculina hi debuten el Club Natació Sabadell dissabte a 8:15 contra el Castellbisbal i l'Escola Pia, també dissabte, mitja hora més tard, a 8:00 contra el Masnou. Tots dos, per cert, fora de casa.
Sí, comença, com dius, la Copa Catalunya de bàsquet amb aquests dos representants que tenim de la ciutat, el Club Natació Sabadell, que serà la segona temporada que es troben en el en la categoria, i a l'Escola Pia, que ja ho comentarem més tard, però amb aquest canvi d'entrenador que hem canviat a Jaume Prat per Toni Mesa, veurem com evoluciona i com poden arrencar en aquesta categoria. Jonathan Ramírez, entrenador del Club Natació Sabadell, debuten contra el Castellbisbal a fora dissabte a 8:15, ha assegurat que al ser l'inici de temporada no es pot analitzar encara molt bé el rival perquè no se sap ben bé com han format la plantilla, com estan els jugadors. Ha analitzat igualment el Castellbisbal y así nos ha explicado.
Bueno, el año pasado no lo teníamos en el grupo. Sí que sabemos que tienen, bueno, pues informándonos un poquito, sí que sabemos que tienen algunas bajas respecto al año pasado, que tenían jugadores, pues algunos ya experimentados en la categoría. Pero bueno, mantienen un bloque más o menos parecido al del año pasado. Así que bueno, también es el primer partido de temporada y al final no sabes exactamente cómo saldrá todo.
Doncs incertesa en aquest sentit, explicava Jonathan Ramírez, incertesa també tindran els rivals aquesta temporada amb l'altre equip sabadellenc, amb l'Escola Pia, perquè com deies abans, Oriol, han canviat d'entrenador, ja no hi és Jaume Prat, Toni Mesa és el seu substitut.
Exacte, l'Escola Pia estrena doncs una nova temporada amb molts canvis, tant a la pista, ja que hi ha hagut també moltes incorporacions i baixes de jugadors, però el més important és a la banqueta, on, com dius, Jaume Prat va marxar a final de temporada i ha entrat Toni Mesa. Els de Can Colapi debutaran també dissabte a la pista del Masnou, a un rival que, com comenta Toni Mesa, els hi preocupa més aviat poc, ja que l'objectiu principal d'aquesta temporada serà trobar un nou estil de joc, que els jugadors agafin nous automatismes i veure quina és la identitat d'aquest nou bàsquet Pia.
Coneixem o tenim constància de jugadors, però sí que no hem tingut la capacitat de veure'ls. Sí que és veritat que, sobretot aquest inici de temporada, el nostre objectiu és més trobar quina és la nostra identitat i veure quin és el nostre joc. I a partir d'aquí, a partir de conèixer què és el que nosaltres volem fer, doncs ens preocuparem del que tenen els altres.
Les paraules de Toni Mesa. Recordem que el bàsquet Pia també ha patit una baixa important a la pista, com és la del seu home referència, Damià Páez, que ha marxat a Lliga EVA, a jugar al Barberà, en aquest cas. Un altre dels trets diferencials, Oriol, d'aquesta temporada de Copa Catalunya, és que la Lliga ha quedat dividida en dos grups i, malauradament, no tindrem derbis de moment.
Correcte, perquè el que ha passat és, com dius, que s'han creat aquests dos grups i tant Club Natació com Escola Pia han quedat enquadrats en grups diferents. Per tant, no tindrem derbi de la ciutat de Sabadell, com a mínim, aquesta pròxima temporada. L'entrenador del bàsquet Pia, Toni Mesa, assegura que és una llàstima no poder disputar aquest derbi, sobretot pels aficionats, que s'estalviarien un desplaçament, però que segur que més endavant ja tindrem més derbis.
No és una cosa que entri dins de... Jo valoro amb el que tinc i la lliga que tinc. I si hagués hagut algun derbi, doncs millor per la ciutat, perquè no s'haurien de desplaçar en aquests dos partits i sumaria una miqueta la rivalitat que hi ha. Però en aquest cas no ens ha tocat i si ens toca serà més endavant i preparats com sempre.
El que també ha parlat sobre el derbi ha sigut l'entrenador del Club Natació, Jonathan Ramírez, que sobre aquest fet assegura que hi ha altres derbis i hi ha altres partits importants en el seu grup.
Bueno, siempre está bien, ¿no? Es decir, al final un derbi en la ciudad y demás, pero bueno, por diferentes circunstancias pues no se podrá dar. Tenemos otros derbis también, ya no de la ciudad, sino aquí cercanos, como Ripollet, como Sardañola, como Tarrasa. Entonces, bueno, independientemente de tengamos o no tengamos derbi, yo creo que tenemos mucha faena por delante, desplazamientos muy complicados también en la zona de Tarragona, así que, bueno, lo dejamos de lado esto del derbi para otro año, si puede ser.
Doncs quedarà per un altre any, a no ser que es trobin més endavant, senyal, si es troben per pujar, que seria, doncs això, que han fet una bona temporada, tant de bo. Tota la sort del món pel Club Natació Sabadell i pel Bàsquet Pia, que comencen la Lliga aquest cap de setmana de Copa Catalunya. No és per això l'única competició relacionada amb el món del bàsquet i amb presència sabadellenca que també arrenca aquest cap de setmana.
Exacte, tenim altres representants sabadellencs a altres categories, com és el cas de la primera catalana, tant masculina com femenina.
És a dir, un grau per sota, bàsicament.
Exacte. En la masculina, el Sant Nicolau és l'únic equip de referència de Sabadell que tenim. Debutarà a la pista del Granollers el diumenge a les 7 de la tarda. I en la categoria femenina, també en primera catalana, s'han dividit en tres grups. Dos dels equips els tenim situats al grup 3, que són el Club Natació Sabadell i el Sant Nicolau. Les nedadores debutaran a la pista del Barça B diumenge a les 6 de la tarda i també diumenge a les 6 de la tarda Sant Nicolau rep a l'Olesa. El grup 1 ha quedat enquadrat sol el Sabadell Bàsquet Vallès, que debutarà a la pista del Lloret dissabte a les 7 de la tarda.
Si algú no el té massa ubicat, el que vindria a ser el Sabadell Sud.
Correcte.
Tant, jugant els seus partits al pavelló del Sud. Gràcies, Oriol Ferran.
A tu.
I avui, per acomiadar l'Hotel Suís, estrenem una nova secció d'aquesta temporada, un espai que anomenarem el Megàfon i que servirà per conèixer una mica més a fons i també per donar veu a diferents entitats esportives de la nostra ciutat. Avui us deixem amb el Club de Tir Sabadell. Que vagi molt bé. Una abraçada del Toni González a les vies de so i servidor que us ha parlat, Pau Vitoria. Adéu-siau.
El Megàfon, l'altaveu de les entitats esportives de Sabadell.
Soc el Ricard Martínez, soc el president del Club de Tir de Sabadell.
Nom del club.
Club de Tir Sabadell.
Data de fundació.
L'any 1954.
Seu de l'entitat.
Carretera de Bellaterra sense número. Sabadell.
Número d'esportistes.
Bueno, actualment aproximadament ens anem sobre uns 650-660, més o menys.
Una mica d'història.
Vam formar uns amics, van crear el club aquest bueno, els va donar la llicència i que ho poguessin fer al Ministeri de l'Aire i bueno, a partir d'aquí pues, ja es va anar començant a fer les edificacions i a fer els terrenys per poder fer les galeries de tir. Bueno, i això ha anat pujant. Ara els terrenys són d'Aena. Actualment nosaltres estem de lloguer aquí, el que són les construccions són nostres, del club, i bueno, i el club cada cop s'està, des de l'any 54 que està funcionant, i de moment funcionem la mar de bé.
Reptes de futur.
El principal del club és ara el futur que més ens importa, que ja portem uns anys a darrere d'ell, és construir una galeria de 100 metres. I aquesta galeria de 100 metres, vull dir, en principi ja tenim la, per part d'Aena, no tenim cap impediment, i estem lluitant amb l'Ajuntament que la veritat s'estan portant molt bé ara, vull dir, estan molt a sobre d'aquesta construcció, i a veure si es poden donar la llicència. I estem a l'espera d'això, que si ens donen la llicència a l'Ajuntament, doncs en quant seria el Club de Tir de Sabadell i per la ciutat de Sabadell, seria una instal·lació que n'hi ha molt poques a tot Catalunya. I aquí podria portar, doncs, molta gent de tot Catalunya, de tot Espanya.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.